Hola, David.
Hola, Albert.
Tu ets transformista.
Transformista, sóc actor i transformista.
Què vol dir això?
Transformista, amb la diferència de travesti o transexual, transformista és una persona, és igual al gènere, i la tendència sexual, que quedi clar també, que es transforma en una altra persona, en un altre personatge, però que sigui del sexe oposat.
Tu ets un home que et vesteixes de dona.
I que em guanyo la vida, és que té tela, eh? I a sobre em paguen. O sigui que més feliç no puc estar-hi.
Hi ha gaire gent ara mateix a Catalunya que es guanyi la vida fent de transformista?
Jo diria que a Barcelona, que és el que més tinc controlada, la ciutat, i no fa gaire que hi soc, jo diria, és una mica usat, eh? Però crec que sóc l'única persona que només es dedica a això i que es guanya la vida només amb això. Sí que tinc molts companys transformistes que actuen a locals gais o a teatres, però crec que després tenen una altra feina paral·lela, perquè el món de l'actoratge i lo del transformista no dona. Jo he tingut la sort que crec que sóc l'únic. Ara, si hi ha un altre de Catalunya, que em passi la targeta, que anirem junts.
Que es manifesti, eh? Que es manifesti. Tu treballes a Barcelona Televisió, a BTV, i a més tens els teus bolos. Bé, fa dos dies et vaig veure presentant l'acte de l'homenatge al Pepe Rubianes, del carrer Pepe Rubianes.
Sí, a més estic molt feliç perquè he aconseguit que aquest personatge arribi a tothom. Sempre dic que sóc transformista de dia, no de nit. I si us fixeu en el look del personatge, poques lluentons, poca pluma, poca boa, espavientos amb el maquillatge...
És una... Home, una perruca rosa.
La perruca rosa és el tret diferencial. Però no vaig pintat com una transformista o un drag queen, que moltes vegades em diuen que si sóc drag queen. El drag queen és un altre tipus de gènere. Ja m'agradaria a mi tindre el tipus que tenen els drag queens i els maquillatges que es tiren 3 hores per maquillar-se. Jo no sé fer-ho. Jo com la Lola Flores. Ni baila ni canta, però no se la pierden.
Recordes la primera vegada que et vas disfressar de dona?
Una cosa és disfressar i l'altra ja és a nivell...
No disfressar.
Ah, disfressar de disfraç... De petitet, ja en les Carnestoltes, la meva madrastra, ella era molt de la faràndula. Llavors, a tots els nens, érem 6 en aquell llavors, ara crec que som 8, però no ho sé. Ja em vaig disfressar de caputxeta, de nena. Jo sempre he sigut artista de naixement, eh? Jo veig una caixa de cerveses i la giro i em poso dalt, eh? Ja és un escenari. O sigui, em ve des de petit.
Parlaves abans de la teva madrastra. Explica'm una mica com va ser la teva infància.
Era el meu pare i la meva mare, biològics. Ja tenia la parelleta, el nen i la nena. Al meu pare li posava unes banyes a la meva mare, pobreta, que no hi cabia per les portes. I això ho he sabut després, amb els anys. I no parlo amb frivolitat, però sí que des de la distància molt llunyana. Ja no m'he fet meu. Quan ho parlo sembla que parli d'una història d'algú, no? I llavors... va voler ella, que crec que encara es fa, arreglar matrimoni. Hi ha gent que l'arregla o bé anant de viatge a Cancún, perquè és el que està molt bé, no he anat mai a Cancún, però conec gent que vol arreglar el matrimoni anant de viatge i després cadascú torna amb un avió o un no torna, o tindre un fill per enganxar el marit, no? I jo vaig ser en aquest cas el fruit d'això. Llavors, clar, nen, com vols que surti bé jo? Si ja la base de la pizza ja no era bona, ja estava...
Sí, tu vas ser el tercer fill?
Sí, jo ja vaig ser el tercer fill. Però la meva mare, quan jo tenia 6 mesos, quan vaig néixer, em va donar amb una tieta, li va dir que si el volia, vols el nen? Diu, perquè ell havia tingut una nena 6 mesos abans. Per això tinc el de 6 mesos. Una cosina meva va néixer a l'abril i jo a l'octubre. Doncs la nena ja tindria 6 mesos, llavors li va dir, total, si cries una, doncs puedes criar també a este, perquè jo no el vull, jo el que quiero és al meu marit, no? I tampoc el tinc, doncs jo el nen ja tinc prou amb dos.
Sí, la teva mare no la vas conèixer, tu?
Sí, amb 25 anys. Amb 25 anys vaig anar a conèixer-la. Ella es va voler posar en contacte amb els 3 fills a través d'una tieta àvia meva, que era una tieta seva, de Berga. La meva mare és de Berga, de naixement. I llavors, dels 3, l'únic que vaig accedir a conèixer-la vaig ser jo. Ella vivia a Zafra, a Badajoz. I només la primera frase que em va dir, la primera, un nen que no el coneixen de res, perquè no em coneixia de res, ni jo amb ella, el primer que em pregunta, diu, encara segueix tan guapo el teu pare? Llavors aquí, és que m'emociona perquè vaig pensar, dic, ara ja sé el que ha passat. Clar, jo, a mi em faltava saber aquella part. Dic, ara ja sé la història, ara ja sé que aquesta dona és que va embogir per amor. i vaig recordar-me, bueno, Juana la Loca, que és que maldita Juana la Loca, perquè és una història crua d'amor, i llavors aquí, a partir d'aquí li vaig dir que si la podia, mentre anàvem caminant per Zafra, jo anava molt arregladet, soc molt pijotero, ja ho veus, i ella se li anava apropant gent que, perquè jo anava amb ella, que jo pensava que ens anaven a atracar, saps? Era gent pobreta, doncs, de malviure i, bueno, opcions de vida. I què haces con este pijo, quién es? Jo no ho entenia. I la trucaven molt per telèfon, fa molts anys d'això, no havia WhatsApp ni aquestes coses, i ella veia que s'apuraven les trucades, llavors penjava ràpid. I així moltes trucades, ja vaig deduir que es dedicava a la prostitució, i vaig dir que volia convidar-la a un lloc que fos de categoria, jo vaig mirar que a Zafra hi ha un parador nacional, i vaig dir, pues, saps què, dic, anirem a sopar. Diu, no, no, jo allà no puc anar. Dic, home, què vol dir? Dic, però si ho pago jo, que jo el que vull és convidar-te a sopar, perquè jo ja veia que jo allà m'estaria lo justet, i bueno, va accedir a anar-hi, però clar, és veritat, tothom la mirava, com dient, què fot aquí, no? I en el sopar me la mirava als ulls i anava mirant-la i anava mirant-la, em pessigava, hosti, mare, només n'hi ha una, la sang és la sang, aquestes coses que tota la vida he escoltat, la base és la família, i dic, hosti, no sento res, no tinc sentiments, aquesta senyora no em transmet res, no sabia de què parlar, i la sorpresa meva va ser quan vam arribar a casa després del sopar, que havia un noi allà, i a Zafra parlant. És al revés, ara he après que els mexicans parlen com els extremenys. I jo, per mi em va recordar com un mexicà. Madre, este quién es? I dic, tu no li has dit en el... Dic, qui és? Diu, és el teu germà. Dic, ah, que tu has tingut un fill a fora de nosaltres. Diu, sí. Dic, a més, sí que l'has estimat. És la meva cosa, no?, que tenia. I dic, tu no li has explicat que tu tenies una altra vida? Doncs no ho sabia.
I ja no l'has vist mai més?
No, mai més. No, no, vaig... Sí que tot el camí me'l vaig passar plorant, com una magdalena, que es diu, pensant, doncs, l'ajudaré, i faré això, i faré l'altre, i jo amb el meu sou, doncs, la puc... que vingui a Sabadell, i no sé què, quantos, però quan vaig arribar aquí vaig pensar, bueno, ella ha triat una vida i jo he triat una altra, i ja està, és opció de vida. Em sap greu, perquè a mi m'encantaria, jo... Ara he fet una família, eh? Però a mi m'hagués agradat ara, amb l'edat que tinc, doncs, primera, que ara sóc feliç perquè em dedico el que m'agrada, doncs, anar amb la meva mare i que ella vingués a veure l'espectacle i jo portar-la aquí, portar-la allà i anar de compres i queixar-me que pesada és i que l'obligació d'anar a menjar els diumenges. És que sóc molt familiar. Saps? El dia que trobi la cigonya, t'ho juro que la faig a estofadeta, eh? Perquè és que em va deixar amb una família equivocada.
És ben bé que no sabem res de la vida dels altres, eh?
Jo sempre he anat a buscar el carinyo i no l'he tingut. No ens ha faltat de res, que és el que es deia abans, si no es falta de res. I sí, a mi em falta l'estimació i el carinyo. La meva madrastra, dic madrastra, que m'ha fet de mare, perquè no he conegut una altra, però és que ha fet de madrastra de debò. Ella no ha estimat els seus fills ni a nosaltres, perquè es vam juntar tres d'un matrimoni, o sigui, els meus germans biològics i jo, i tres que tenia ella. I llavors ells es van juntar, van tenir una altra en comú, set, més aquest de Zafra, 8. I jo ja fa uns 24 anys que no tinc cap relació amb els pares. A mi em van fer fora de casa, com van fer fora de casa tots els altres fills. Però tots han anat tornant al vincle familiar, menys jo. Jo sóc l'únic, perquè el meu cor no em deixa.
Ara m'imagino amb la gent que et veu a BTV, no? Et veu de Brigitte, amb aquella festa que porta sempre a sobre, amb aquella cosa... Clar, és que no s'ho pot imaginar.
Jo allà on veia carinyo, he estat 19 anys de carnisser, i clar, ha sigut dur, ha estat dur. La gent no es creu de que a mi no m'agradava la professió. Ho he fet per sobreviure. Jo volia ser artista, de debò. I llavors no he pogut fins ara. Però jo a la carnisseria era el meu teatre, era el meu escenari. Muntava la parada i el mateix cantava, que bailava, sempre venent, eh? Rècord de vendes. O sigui que a Miquel i l'Alimentació estan encantats amb mi, que cada any em felicitaven, eh?
Quins escenaris has treballat com a carnisser?
Doncs mira, vaig començar molt jovenet, tu que tens també una edat, a San José Torres. Vaig començar allà, em vaig especialitzar en pernils, que vam muntar-ho al Baricentro, va ser a lo grande, era xulíssim. A més, tot ho agafo molt de carinyo, però és que he fet de carnisser a San José Torres. Vaig treballar a Intermarché, després vaig treballar a Miquel Alimentació, al Suma, i després vaig acabar al Dia, que va ser l'última feina. Però entre tot això, amb tants anys, perquè ja sóc més vell que el fil negre, he fet d'electricista, que és els meus estudis reals, jo sóc electricista industrial. Després he estat cuidant avis, que també m'agrada molt. i està venent llibres per Vicenç Vives, i està bobinant motors també. Ai, l'últim, no me recordava, a un taller mecànic. Sí, sí, això ha sigut la bomba. Això va ser a l'impàs entre la carnisseria i l'artisteo.
És a dir, tota la vida ha sigut una lluita per sentir-te estimat i per poder-te dedicar a fer d'artista. I això ho has aconseguit fa 4 dies.
Fa res. Per això, com vols que no sigui agraït? Quan se m'apropa la gent i em demana una foto, sempre els dic el mateix. Dic una, no, dos.
La teva mare se'n va, però et deixa... O sigui, tu et quedes amb el teu pare i amb la nova dona del teu pare. Per tant, tens una família, sí que la tens. El teu pare tampoc et va donar aquest amor que la teva mare no et va donar?
El meu pare s'ha dedicat només a treballar. Ell treballava en una empresa molt important i només, a més, treballava de nit. Llavors no se n'assabentava del que passava de dia. I ha estat molt dur. Si a mi em sap greu per ell... Clar, és que a mi em sap greu per tothom. Em sabia greu per tothom. Perquè al final sí que amb els anys he decidit de que jo he estat al carrer dormint. Jo vaig estar a Montjuïc, no ho oblidaré mai. Això és una cosa molt fosca que no l'oblidaré mai, però vaig estar-hi. Perquè a mi quan em van fer fora de casa... I la gent, molta gent, en aquell any, el 24 de gener del 94, que no oblidaré mai, molta gent deia, bueno, clar, perquè ets gay, no? I dic, no, o sigui, al revés, jo anava pel carrer amb la meva madrasta i deia, mira, aquest és el meu fill, el gay. I jo deia, i l'altre és hetero, que no ho entenc, li agrada a les dones. Saps? Jo sempre anava amb aquesta rèplica, no? Perquè, què vol dir que sóc gay? Sóc una persona.
Tu hi ha un dia que li dius al teu pare que ets homosexual?
No, ells em reuneixen a mi. A casa, no sé si la teva passava, però la meva, el menjador només era per les visites. I era un espai que només anàvem.
No, a casa no passava.
Ah, veus? És que jo tinc... Bueno, filles, que tindria 3 Islàndies jo per fer, però no dona temps. Però el menjador de casa nostra tenia un pany a dalt de tot de la porta perquè no poguéssim accedir, com eren petitets. I llavors estava al terra, que era un mirall, era de terrazo, brillant. A més, nosaltres anàvem per casa amb una espècie de paucs o una espècie de pany per caminar, els nens, és conscient, 6 nens, caminàvem així per no ratllar el terra. I al menjador només anava pel dia de Santa Maria, el 15 d'agost, a un dia de Nadal, i si venia algun convidat, alguna visita. I consell de 100, quan et trucaven, diu, els papes volen que vagis al menjador. Doncs 5 nens enganxats l'orella a la porta i el jutge... I llavors em van cridar a mi, em van dir, diu, vine, perquè em van llegir les cartes...
Amb quina edat
tenies? 18, va ser. Em van llegir les cartes d'un noviet que vaig tindre, que no oblidaré mai, Ignatius Henderson. Jo vaig començar exòtic, A més, un concertista de flauta travessera. Suposo que li anava bé la vida. Però em van llegir les meves cartes i el noi, clar, me confessava el seu amor, no? Llavors em van convocar al menjador... I em van dir, escolta, diu, que t'hem llegit les cartes, clar, la meva reacció, dir, però bueno, on està aquí la intimitat? Cap, zero. Que no la teníem, no l'hem tingut mai, aquella casa. I em va dir que si era gay. I dic, per això m'heu cridat al menjador? Clar, al menjador. Per mi era una cosa, dius, hosti, clar, jo només anava pensant, què he fet? I dic, doncs no he fet res. Dic, bueno, doncs pensava. Dic, i dic, per això m'heu trucat per dir-me de que si sóc homosexual? Dic, a vosaltres que us importa? Dic, si no em veureu mai anant al llit amb ningú perquè ho faré la intimitat. Dic, crideu en el Xus, un germà, dic, perquè li agraden les dones. Dic, és al revés, dic, jo no ho entenc. Dic, com li poden agradar les dones, amb el que a mi m'agraden els homes. O sigui, és que jo no he estat mai dintre d'un armari, també. Jo ja...
I llavors, la seva reacció, que tu tenies 18 anys, abans m'has dit que amb 19 et van fer fora de casa, va tenir alguna cosa a veure?
No, res, és el que t'explicava. Quan em van dir... em va fer fora aquell 24 de gener, molta gent deia, clar, perquè ets gay, no? O alguna cosa hauràs fet. I dic, no, perquè no hi ha carinyo, no ens estimen. Però és que jo vaig ser el quart en fer fora de casa.
Però com et fan fora de casa uns pares?
Doncs arriba un moment, el que et deia, que el meu pare treballava de nit, no es van assabentar ni de la meitat de les coses que passaven de dia. Jo he arribat a dormir molts dies, molts són molts, No m'agrada molt el drama, però he dormit moltes nits en un quarto de bany, moltes. Ell em castigava, la meva madrastra, i jo dormia en el quarto de bany. Llavors, a les 6 del matí, quan el meu pare arribava de treballar i obria el bany, havíem dos a casa, obria el bany i em trobava allà dormint, a la tassa, dormint. Diu, escolta, que està el David... diu, l'acabo de llevar perquè es vagi a fer pipi i s'ha quedat dormit. I havia passat tota la nit. Llavors, ell entre això...
Castigat per qualsevol tonteria.
Coses de nens, som nens, que xerràvem, bueno, som nens, dormíem de dos en dos, lliteres, en fi, som nens, érem nens. Que ara ho veig des de fora i va ser tan cruel que dic, hosti, que fort. Jo, no ho veig, jo ho veia normal, a tu t'has sorprès de no entrar al menjador i te podia explicar mils. I llavors, quan em van fer fora, va ser que arribes a un punt, la meva madrastra la roba, i ella va dir de que o marxava jo o marxava ella, i el meu pare no entenia la situació, doncs clar, primer ella. Llavors jo discutia amb el meu pare, i però si jo sóc el teu fill, dic, i vull explicar coses, no hi havia res que explicar, perquè ja havien marxat tres filles. Primera que va fer fora va ser una filla seva, la meva madrastra. I et donen a mosses d'escombaries quatre cosetes, i jo amb la mala pata era tan honrat, ara ja no ho soc, eh? Abans era honrat quan era més jovenet, i no tenia dineret, res, i de Barberà del Vallès a Barcelona, que jo tenia un amic, dic, doncs me'n vaig caminant per no colar-me en el tren. Vaig anar caminant, amb aquella bossa d'escombraries. Són quilòmetres, eh, caminant.
O sigui, et fan fora de casa amb una bossa d'escombraries amb 19 anys, a Barberà del Vallès, i te'n vas caminant fins a Barcelona. I on vas?
Doncs anava a casa d'aquest amic, i un amic meu alemany, i al carrer Ramalleres, no oblidaré mai, he estat amb el carrer Tallers. I amb la mala pata, que aquells dies de gener ell s'havia anat a Cuba de vacances un mes. Jo vaig anar picant, i al final una veïna em va dir, diu, què estàs buscant? Diu, sí, un amigo. Diu, pues no està, diu, que s'ha ido a Cuba. ¿Cómo? Diu, sí, de vacaciones. I va ser quan vaig estar dormint al carrer tres dies. Me vaig anar a Montjuïc, a les escales aquelles del Palau Nacional, i vaig baixar al mercat de Santa Caterina a demanar-li una poma o una altra... No sé per què li vaig demanar una poma amb una fruitera, i es va quedar parada perquè jo vaig marxar amb una camisa blanca amb ratlles blaves i un talonet de pinces blau. Anava molt mono, anava molt guapet, i li va sorprendre que jo li demanés una poma. I li vaig dir, bueno, és que no tinc per menjar, dic, i tampoc tinc diners. I la dona es va quedar parada i vaig explicar una miqueta el que m'havia passat. Em va anar al restaurant, em va donar, bueno, uns entrepans. Llavors ella mateixa em va dir que m'acompanyava a Càritas, a la Plaça Nova, i aquí va començar una altra etapa.
Finalment has trobat una família amb el Pere, no? Estàs casat, ara jo veig aquí un quadre, no?
19 d'abril del 2009.
Això és quan us veu casar?
Això és quan es vam conèixer. El 19 d'abril no era estiu, és com ara, no era estiu. Vaig agafar el banyador i un entrepanet i me'n vaig anar a la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, i allà vaig conèixer el Pere. Els 15 dies vivíem junts, i 4 anys més tard, el mateix 19 d'abril, al mateix lloc on ens vam conèixer, ens vam casar. Llavors, en el lot, hi ha una família, Martínez Chacón, que és la família que jo somiava. Jo quan li vaig preguntar...
És veritat, és la família del Pere.
És tota la família del Pere, que és la meva. Primer que li vaig preguntar al Pere, el primer, ens vam conèixer nus, perquè el Pere i jo, allò és una platja nudista, la millor del món, però no vull que aneu, nens. No aneu, perquè si no serà massificada. Però el primer que vaig preguntar que si tenia feina, imagina't, perquè jo tenia la cosa, dic, ai mare, dic, almenys que tingui feina, i perquè si no se'm col·locaran, o... Clar, jo què sé, sempre he tingut aquella cosa de la responsabilitat i de que la gent es guanyi la vida, i el primer, però després li vaig preguntar ja pels pares, aquesta cosa, però els pares no són divorciats, no. Ah, però s'estimen, sí. Hi ha algun divorciat? No, a casa no. I som cinc, i mira, veus aquest tatuatge que tinc? Sí, són les inicials dels cinc germans, i cada setmana ens ajuntem tots, i que no ho entenia.
La Brigitta té alguna cosa de les teves mares, diguem, de la mare biològica o de la madrastra?
Res afortunadament, perquè hauria de tindre mala llet, no hauria de ser carinyosa, no, al revés. Jo crec que la Brigitta no té fills perquè ella no té matriu, que se la va treure per treballar, però ella és una altra història, és la picardia, és la doble intenció, és aquella mala llet punyent, és el respecte, i és molt... Saps amb qui la comparo, nen, ara que no s'escolta ningú?
A veure...
Això serà la bomba, eh? T'has preparat? Esteu preparats? No et fa cosa que ho digui? Amb la Sílvia Coppolo. T'ho prometo. Dic, sempre, a més, m'agradaria conèixer-la, però no la conec personalment.
Si tu la Brigitta la veus com la Sílvia Coppolo.
Quan està la Brigitta en acció entrevistant algú, la Sílvia Coppolo té una màgia, a part que té una força, aquesta dona, amb la veu i amb la paraula, però sempre tira cap a la part picant. Ja pot estar dient-li a un científic una cosa molt d'allò i està explicant alguna cosa d'un cromosoma, diu, sí, sí, però això vostè el posa calent, oi? I llavors, clar, et descol·loca, i jo de sempre l'he escoltat, que joveneta, eh? Però de sempre l'he escoltada, i jo la Brigitta la veig molt, molt Sílvia Coppola, o a la Sílvia Coppola molt Brigitta, eh?
El pas de David a Brigitta, de quanta estona estem parlant?
Jo et faré un Brigitta Express. Perquè la Brigitta té el seu temps. Sí que és veritat que ella és ràpida, eh?
Però un tres... Perquè et veig bastanta barba, eh?
Tinc molta barba. Soc molt home, és que té tela, eh? Ara estic fent el canvi de niña a mujer.
Sempre ho fas així, elèctric?
Normalment, sí, elèctric. Llavors, el dia que tinc que apurar molt, 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 que és cada dijous, per la tele, llavors ho faig manual. Però em cuido molt la pell, perquè tot el que gasto són productes bons i primeres marques, en el sentit de... perquè és la meva pell, per conservar-ho. Perquè, clar, no eres molt de... molt de trote, rasurar-te.
Ara ja vas amb un vestit negre.
Bueno, ara ja vas, m'he posat una mica picanteta.
Amb els pits.
Ja porto els pits, porto els malucs, ja porto el talonet.
Ah, sí, ja no, els malucs no són teus?
No, hi ha res meu ara ja. Ara ja aprofiteu perquè després m'ho trec i quedo amb no res, eh? Que aquesta és la gràcia de la Brigitta, eh?
I els pits sempre són els mateixos?
No, mira, tinc la sort, que això moltes dones m'ho envegen, que tinc els pits d'estiu, pits d'hivern, pits de totes les talles. Tinc des de la 85C a la 120D.
Ara quina portes?
Ara porto una 80... no, una 90, perquè no he volgut tampoc destacar gaire, una 90. A més, porto un vestidet amb transparències i unes floretes, perquè ara ja estem a la primavera, nen.
I en funció de què tries, uns pits o uns altres?
Doncs segons el vestit o segons el lloc on vagis. Si tinc que anar a fer una gala per una entrega de premis, una cosa rigoroseta, doncs poc pit, perquè si no la gent no està pels premis.
A mi em diuen a BTV que et veuen arribar amb una maleta de rodes, i allà portes la Brigitta a dins, no?
Porto una maleta vermella, que és la maleta de la Brigitta, i clar, sempre els hi faig la broma de que està desquarterada, i la porto a trossos, i és que és així. I clar, els hi fa gràcia perquè quan diuen «Hombre, Brigitta, di no, la tengo la maleta». Llavors, és com el José Luis Moreno, suposo que quan portava els seus ninos. Encara és viu?
Sí, tant, que és viu.
Ah, doncs, felicitats.
I arribes cantant copla, em diuen també.
Ai, m'encanta. Mira, ara... sí. Passa que som molt de copla i de couplet, eh? I m'encanta. I ara, perquè estem en ràdio i no hi vull posar, però la banda sonora mentre em maquillo, o bé és la Concha Piquer, o bé són caramelles de la Núria Feliu, eh? O sigui que... o la... saps qui m'agrada molt? La Guillermina Mota.
M'encanta. Grandíssima.
Grandíssima. I gràcies a... mira, doncs, haig d'agrair-li a la Guillermina Mota, ara m'he recordat. El primer número que vaig fer, el primer com a Brigitta, va ser La Fornereta. Tot té el seu ritual, eh? Això que escolteu, nens, és l'esponjeta que utilitzo perquè anar fent base, anar pelmassant.
No et fa mandra maquillar-te?
Doncs mira, el meu avi era miner de les mines de ferro a Serón, Almeria, i després va ser miner a les mines de sal de Cardona, de Potassa. Allò sí que és una feina dura. El meu marit es dedica a les reformes, que per cert, jo molt de glamour, però quan acabo el bolo, encara m'estan aplaudint, el Pere em col·loca el mono de feina i tinc que estar picant rajoles a Badalona i fent un quarto de bany, eh? O sigui que jo, per quan tingueu, jo em pinto de senyora, de tieta que va de casament. Ho enteneu, ara ja ho heu entès, no? És aquella tieta que no es pinta mai, però quan es pinta s'ho fot tot. Tienes planta de maceta y hay en ti tal señorío que eres rey de las carretas de la Virgen del Rocío.
De tot el que et poses, sí. Què hi ha que quan tu poses dius, mira, ara ja sóc la Brigitta? Què són?
La pestanya.
La pestanya, no?
La pestanya.
I la perruca. No són discretes, les pestanyes?
No, és una cosa senzilla, és un parasol.
Ara ja estàs muntada?
Ara ja estic muntada. Jo ara l'únic que em queda és, com a bona dona, és els complements. Uh-huh. Llavors, he triat uns zarcillos, que és aquella arracada típica andalusa, que té com uns calats, perquè us feu la idea, és com un brodadet, un Richelieu. Les dones que fan costura ja saben el que és el Richelieu. És aquell tipus de brodat, com en la garterana, però és retallat. I és com un brodat, es diuen zarcillos.
Què li diria a la Brigitta si sapigués la història del David, la seva vida?
Saps quin és el crit de la Brigitta, ara que ja sóc la Brigitta? Ai, això és un ritual que faig sempre quan tinc que començar ja a fer l'acting de Brigitta. Jo faig a la televisió, l'Emma Quadrada, la meva excompanya de Coi de Barris, doncs ella sempre em deia, nerviós o que fos, sempre deia, vinga, va, fes el crit. I a partir d'allà, ja era Brigitta. Doncs ho faig i em fas la pregunta.
Ai. Què li diria a la Brigitta si sapigués la història, la vida del David?
Ai, nen, que lluitador, que has estat. Però et felicito. Et felicito perquè has tirat endavant i al final el missatge és el que compta. Doncs ja està. Doncs, i això serveix per tothom. Projecteu, sigueu bones persones i les coses sortiran endavant, eh? Perquè a més l'agafaria i li donaria una abraçada. Pobret, és que ara li fa pena, no? Ara, pobret, ara li fa pena.
Ara s'ha emocionat la Brigitta.
Sí, perquè li fa pena, ell empatitza molt amb les persones. Em quedo amb la frase d'un senyor que em va dir que a ell li creava rebuig un home vestit de dona, diu, però vostè ha aconseguit una cosa, diu que és màgica, tiene un discurso, diu que no la veo como un hombre vestido de mujer, veo una señora que se preocupa. I llavors em quedo amb això.
Veu a Sílvia Coppolo.
Ai, t'imagines que em digués que veu a Sílvia Coppolo? I ara, nena...
No sé si li agradaria això a la Sílvia Coppolo, eh?
Sí, a mi li agradaria. Ella és molt sexy, molt. Nena, ja ens veurem. Estic encantada de la feina. Molt, molt feliç, molt.
Escolta, et sento parlar i penso que parles igual que el David. La Brigitta parla així o és una mica més exagerada?
No, parla així. Sí, sí, sí. A més, tinc una veu molt estranya, no? És una veu ni d'home ni de dona, perquè a vegades... quan truca algú a casa, aquells de les assegurances o el de la llum, no se preocupe, senyora. Diu, no, no me preocupo. Diu, perquè no soy una senyora.
Què creus que explica la història del David?
Ara, com ara sí que la veig des de fora, superació. Una superació maca, eh? Sense cap trauma, podia haver caigut amb tantes coses, per això empatizo molt amb la gent. I la mare del David pensava, la triat ella la vida. Nosaltres no podem fer res. Si et donen ajuda i l'acceptes, sí, però si et donen ajuda i no l'acceptes, tampoc passa res, perquè ho estàs decidint tu. Ara, jo, la Brigitta és molt agraïda, i el David més. Llavors, sempre he trobat injust que algú que li prestin ajuda no la vulgui, però no saps el que li passa pel cap a aquesta persona. Ai, nen, em fas emocionar. Que ara ja és tot glamour. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado. En cambio yo no la olvidé. Para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado en el mismo barco que lo trajo a mí. Pero entre mis labios se dejó olvidado un beso diamante que yo le pedí. Errante lo busco por todos los puertos, a los marineros pregunto por él y nadie me dice si está vivo o muerto. Y sigo en mi duda buscándolo fiel y voy sangrando lentamente de mostrador en mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor.
historia de mi piel. A fuego lento lo he marcado y para siempre iré con él. Quizá ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé. Y hasta que no te haya encontrado, sin descansar, te buscaré. Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Su nombre de extranjero escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero,